Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
A l'entrevista d'aquest divendres, des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo conversa amb la Roser Guasch, que ha tret el seu darrer poemari, Abril, per conèixer com va sorgir i la seva història. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, encara portem aquesta ressaca de Sant Jordi, amb autors locals que han presentat els seus llibres i no podien perdre l'ocasió, com bé deies, d'entrevistar a una veïna meva, a una banyarenca, com és la Roser Guasch. Molt bon dia, Roser, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Bé, de les Masies de Sant Miquel, portes uns quants llibres a les teves esquenes i justament aquest any es va presentar aquest llibre Abril, 30 haikus, i em sembla que la primera presentació la vas fer a Tarragona, oi, Roser?
Sí, mira, aquest llibre de l'Abril s'ha presentat a finals de març, el 28 de març ja a la llibreria Etzarà a Tarragona. Mm-hmm. És un llibre que ja fa 5 anys que el vaig escriure. És un llibre escrit durant l'abril de la pandèmia, però s'ha presentat ara.
Uh-huh. De fet, també vas fer la presentació el passat 4 de maig a Llorenç del Penedès.
Sí.
Déu-n'hi-do.
De fet, sí, també el volia presentar primer a Tarragona, després aquí al Penedès, i veurem el recorregut que té. També serà el llibre de diferents clubs de lectura, etc. Sí, sempre el llibre, no saps mai per on es mou, però va fent el seu camí.
Déu-n'hi-do. Escolta, explica'ns una mica com va sorgir, perquè el tema de l'escriptura, com dèiem, no? Portes uns quants llibres ja publicats. Com va sorgir?
Mira, justament, que el trec aquest 2025, que també els llibres a vegades no surten quan tu tries que surtin, sinó que és un procés més complex, a vegades. Uh-huh. I, curiosament, doncs ara farà 25 anys que vaig treure el primer, no? Yeah. I entre el primer llibre i aquest hi ha una evolució, però també hi ha un mateix fil de connexió entre els poemes. I això ho vas veient al llarg del temps, no? Uh-huh. I una mica que em sorprèn a mi mateixa és veure això, veure aquest fil que uneix els diferents llibres, sempre amb la temàtica del paisatge, de la natura i de la connexió que tenim amb la terra, no? Mm-hmm. I d'aquest paisatge penedesenc nostre que ens identifica.
11 llibres a les teves esquenes, no?
Perdona?
11 llibres en total. Després, sí, a banda, sí, publicacions de tot el que has fet, antologia, recitals, etcètera,
sí,
etcètera, no?
No, i que també he fet col·laboracions amb premsa i també amb estudis d'investigació i de crítica i això. Mm-hmm. Però de creació pròpia, sí. I em fa gràcia la connexió aquesta de l'any 2025 amb els 25 anys, no? Des de la primera publicació, que és L'amistat de les pedres. Diríem que aquest abril és una mica l'essència, perquè és un llibre de haikus i recull, clar, un haiku és un poema japonès, un poema curt, mínim, i llavors és com seria la destil·lació última de tots els poemes aquí, no? Seria una mica això, la síntesi.
I deies que el vas fer durant el 2020. Què va passar? A banda de la pandèmia.
És que, clar, l'abril del 2... Això va ser molt curiós perquè a la presentació a tothom li va impactar recordar, o a mesura que jo anava explicant com vaig fer el llibre, doncs suposo que tothom anava recordant com va ser el teu abril del 2020, no? I en el meu cas, doncs, vaig tenir una operació a l'ull i vaig haver de fer repòs tot aquell mes d'abril del 2020. No podia fer absolutament res i l'únic que em mantenia així desperta era pensar que faria un haiku cada dia. Per tant, el meditava, el pensava les paraules, com què diria, i vaig anar descrivint dia a dia aquell abril del 2020. Ara surt tot aquell procés, no?, amb aquest llibre.
Déu-n'hi-do. Per què un haiku? o haiku? No sé exactament com es diu.
Sí, un haiku és, et permet dir molt amb poc i, a més, és una emoció viva. Deixes de descriure per captar solament l'emoció viva de l'instant d'observació, per transmetre el que tu sents en aquell moment.
Uh-huh. Clar, m'imagino que si estaves en ple procés de recuperació, el fet de tenir aquest objectiu et creava certa il·lusió, no?, d'alguna manera, o motivació.
Molt bé, ara ho has dit tu, era la motivació del dia, perquè pensava... Estic en un confinament dintre d'un confinament i llavors era el que me mantenia desperta. Uh-huh. I, sí. No, però sense pensar que estava fent un llibre, eh? O sigui, jo m'ho vaig prendre com un exercici de diari, vaig a captar què hi ha en cada dia d'aquest abril. I un exercici de concentració expressiva i també literari, clar. Uh-huh. I un repte, i mira, ha sortit ara aquest repte.
Déu-n'hi-do. Escolta, el haiku té unes característiques concretes, no?, a banda de ser, doncs, un poema com curt, no?
Sí, el haiku, hi ha molta tradició, eh?, aquí a Catalunya, escriure poemes japonesos, i un haiku és una estrofa que està formada per 17 síl·labes i estan repartides en 3 versos. Per tant, has d'anar comptant que t'encaixi cada paraula en cada vers. No és dir, faig 3 versos i el que vull dir ho poso allà, sinó que és anar comptant i veure com pots deixar anar allò que tu vols expressar a través d'aquell poema breu. A més, tenint en compte, doncs, que també vols posar-hi figures literàries, personificacions, aliteracions, metonímies, etc. No? Uh-huh. És un procés complex. No? Dintre de la senzillesa és complex.
No és fàcil, no?, que la gent no pensi ara faré un haiku, no?
No, perquè... No, sí que és fàcil. O sigui, a veure... És fàcil si saps com s'ha de fer.
Clar.
No, tampoc, però... A vegades pensem que el que és molt curt o el que és molt breu, doncs o només això o això, és, i a vegades és més difícil aquesta concentració expressiva que no pas posar-te a redactar 5 pàgines,
clar,
que llavors ho faries de meravella, perquè dius, explico tot el que em surt, tot el que em ve i ja està, i no he de fer aquesta concentració.
Clar.
Vull referir a això.
Uh-huh. Roser, 5 anys més tard, com recordes aquells moments?
5 anys més tard, i a més que, sí, que coincideix de treure-ho en l'abril, no?
Sí.
He recordat molt aquells moments i el que puc dir és que quina sort tenim quan podem connectar amb el silenci, quan podem connectar amb nosaltres mateixos, quan podem omplir-nos de la bellesa, de la natura, del despertar de la primavera, perquè coincideix amb aquest període de l'any tan especial, on els ceps treuen aquestes fulles d'un verd preciós, quan tot s'omple de roselles. És un moment molt especial de la natura. I el recordo i el revisc, o sigui, torno a viure aquell moment. I penso que això com a persones ens pot ajudar molt.
Som conscients del que tenim? Ho hem de perdre per poder ser-ne conscients?
Però ser conscient s'ha de parar. Jo crec que l'important de ser conscient és mantenir una atenció amb allò que estàs fent. I ara estem fent tot el contrari, no? La dispersió màxima. Vivim tots amb un trencaclosques diari, o sigui, un trencaclosques que està carregat de mil impactes i de mil informacions diferents i clar, estem molt sobresaturats. Llavors, penso que per ser conscients hem de mantenir més aquesta atenció plena, que és la que la natura t'ofereix, no? O et permet.
reflexió interessant. A vegades hem d'aturar una mica, no? I tenim, a més, aquí una sort tremenda. És que vivim envoltats de natura i
sí,
no ens adonem.
Sí, sí. Sí, és un privilegi. Tot i que t'he de dir, amb una certa recança, que aquella primavera de fa 5 anys, doncs tampoc ja no és la mateixa, perquè el paisatge va canviant. I hi ha com una malaltia que no sé per què, quin sentit té, que és la de tallar arbres. I fent els mateixos recorreguts de fa 5 anys o 6 o d'ara, doncs veiem com a poc es van perdent zones arbrades i zones que haurien d'estar superprotegides, no? Que tallar un arbre és tallar una vida. I penso que es tallen arbres com que perquè fan nosa o perquè no agraden o perquè no sé per què, no ho entenc, eh? Uh-huh. Però quan estem veient que són més necessaris que mai, no? Que necessitem no tallar arbres, sinó plantar-ne més.
Sí. I ceps també que han desaparegut en aquests temps.
Clar, és que hem de parlar també de la sequera tan important que hem patit.
Sí.
Una sequera de 3 o 4 anys que ho ha convertit tot en un desert. Ara sembla que s'ha donat el tomb, però estem tots una mica a l'expectativa, perquè tampoc no està clar que a partir d'ara continuarà plovent com ha plogut aquest març i aquest hivern. No? Mm. Estem una mica així, perquè ara veiem que tot reneix, però amb la incertesa a sobre.
Hem de ser una mica prudents, no?
Jo trobo que sí.
I no a la lleugera, ui, que bé, no? Que ha plogut i ara tornem a fer el que fèiem abans, no? No aprenem.
Correcte.
Sembla que no aprenem una mica, no?
Sí, però doncs val la pena aturar-nos, això que dèiem, no? Per poder reflexionar aquestes coses i per poder-ne ser conscients, també.
Mm-hmm.
Sí. Som uns privilegiats, vivim en una zona molt maca, tenim la platja molt a prop, tenim la muntanya, tenim aquestes vinyes i aquestes esplanades precioses del Penedès, però doncs hem de ser conscient que també cada vegada anem malmetent més el territori.
Mm-hmm. Parlem d'Abril, que és el darrer llibre. Sí que he vist una tendència que és cada 5 anys tenim un nou llibre. No sé si ja estàs preparant alguna cosa o tens alguna cosa en ment.
Sí, ara estic preparant un altre llibre per aquest final d'any, però encara no et puc avançar massa cosa. No.
Està en procés.
A final d'any, si vols, tornem a parlar-ne.
Perfecte. Tu ha publicat Arola Editors. Com ha estat el procés de dir, ostres, vull que es publiqui? Perquè això és un tema que sempre els periodistes ens crea com a curiositat.
Ja, sí, m'ho pregunta molta gent, això, però és que a Arola ja vaig publicar el primer llibre, L'amistat de les pedres,
uh-huh.
I després ja he continuat publicant sempre amb Arola.
Uh-huh.
Llavors ja no he buscat cap més editorial o no m'he plantejat publicar en cap més lloc.
Uh-huh.
Ja sempre he tret els llibres aquí a Marol Editors.
I t'ho posen fàcil, no? Entenc.
Sí, 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 perquè és que ja són molts anys.
Escolta, on el podem comprar, aquest llibre?
Aquest llibre es pot demanar a les llibreries, a Cal Estudiant a Llorenç també en tenen, i si no es pot demanar també per la pàgina d'Arola Editors, es pot demanar online o també pots demanar a la teva llibreria habitual i te'l faran arribar.
Perquè en format e-book entenc que no hi és, no, encara?
No,
ni
no,
estarà.
No. No està, no ho hem previst, això, no.
Per alguna raó?
Mira, no, ni n'hem parlat, o sigui, ni se m'ha acudit a mi, ni se m'ha passat pel cap, no, només hem fet l'edició amb paper i ja està, sí, sí.
Escolta, i també una altra cosa que ens crea així com a curiositat, descriure'l, a veure'l editat i ja enquadernat, com és aquesta sensació?
És tot un llarg procés que ha durat molt de temps, perquè quan jo li vaig donar el llibre a l'Alfred Arola, que és l'artífex, no? És el que el va visionar primer, em va dir, aquest llibre no és un llibre qualsevol, i llavors he de buscar de quina manera la forma que li donem s'escau més a aquests haikus. Llavors ell va començar a pensar com havia de ser aquest llibre i vam anar fent moltes proves al llarg de... durant molt de temps, Te diré, durant un any. A veure, jo mai no he tingut pressa, no he volgut fer un llibre i treu. Sempre m'ha agradat molt guardar tot allò que tinc en el calaix i després treure-ho i després reescriure-ho. Per mi escriure és reescriure, és tornar, no escriure, sinó tornar a escriure i tornar a repassar el text fins que... Fins i tot hi ha poemes o llibres que he fet que ara els referia encara, que no sents mai que un llibre està acabat del tot, no? I és bonic que sigui així, no? Perquè vol dir que és viu. Llavors, aquest abril també s'ha anat confegint d'aquesta forma, molt a poc, triant la portada molt bé. La portada és en blanc i negre, i hi ha les lletres en majúscula de l'abril, i a l'abril hi ha un punt vermell, no? Que és el punt vermell que jo volia que sortís com a l'esperança entre aquesta incertesa del no saber què passarà, però sempre hi ha un punt de llum, no? Que és el punt de llum que jo buscava per recuperar-me també. Llavors hi ha el punt de la I en vermell. Llavors, buscar tot això no es fa en un dia, tampoc.
El resultat, però, t'ha agradat, no?
Com molt, sí, molt, molt, moltíssim, sí. A més, la portada és, ara ja ho estic explicant tot, però la portada és en blanc i negre i a l'interior del llibre cada pàgina és d'un color diferent.
Uau.
Perquè representa que tu, quan obres el llibre, obres la primavera i, per tant, cada haiku és en un color diferent d'aquesta primavera que comença, sí.
Posar llum a la foscor en aquests moments, després del 28 d'abril, agafa com més sentit encara, no?
I tant. Sí, que no sabem per on ens movem, De veritat que cada dia és una sorpresa. És veritat, això.
Tal qual. I a més, jo crec que després d'aquest dia, com que la gent ha tornat a fer coses que potser abans no feia, no? Com llegir. Important.
I tant, que això és una mica aquest moment que parlàvem abans, no?, de prendre consciència. Clar, si no t'atures i ens deixem arrastrar per tota la voràgine del dia de mil coses i de aquest espiral, no?, que ens va engolint, no?, que dius, és que és una cosa i l'altra i ho lligues tot, doncs clar, necessitem aquest aturar-nos amb la lectura, amb la natura, amb com sigui, no?
Que els diries...
Cadascú buscant la seva pauta.
Clar. Que els diries als nostres oients perquè compressin aquest llibre?
Doncs mira, penso que és... la recomanació que vaig fer a la presentació a l'Atzarà Tarragona va ser, com que estàvem a punt de començar l'abril, dic, no us llegiu el llibre com els llibres normals tot seguit, sinó que guardeu-vos el haiku del dia en un moment especial per llegir-lo. Són 30 dies, són 30 haikus. Llavors, hi ha gent que ja m'ha comentat que sí, que ja ho ha fet, que cada dia es reservava el seu moment per llegir i que cada dia t'aporta una informació diferent o un missatge diferent, que en cada persona, a més, és diferent, perquè cada lector reinterpreta el text una altra vegada, no? I quan tu edites un llibre i el treus al carrer, ja no és teu, ja és dels lectors, ja és de les persones que se l'han fet seu. I aquesta és la màgia. La màgia és quan algú et comenta coses que tu no saps que hi havia dins del llibre.
Wow.
De fet, hi ha moltes coses dins d'aquest llibre. Hi ha... que cadascú en veurà les que veurà, però que hi ha molts secrets amagats també entre línies.
Uau, és a dir, que hem d'estar atents a la lectura, agafar aquest moment del dia de concentració per tal de llegir aquest haiku que ens haguem marcat, no?
Sí, de concentració o de desconnexió, o d'aquest moment teu que llegiràs i tu sentiràs les coses que t'arribin a través de les paraules, perquè les paraules són molt importants, les paraules estan carregades de força i tenen el poder d'emocionar-nos o d'entristir-nos o de curar-nos o de malaltir-nos alhora, no? Vull dir que tenen molta força. Llavors, en aquest moment que tu llegeixes el haiku, pots sentir, que aquest és el verb per mi més important, és sentir i deixar que t'arribi allò que t'hagi d'arribar.
Doncs, Roser, ens quedem amb aquestes paraules. Recordem el llibre Abril, que es pot aconseguir a través de les llibreries, fent encàrrec, o Arola Editors, que també el tenen, o demanant-ho per internet. I un plaer tenir-te avui aquí al Penedès en xarxa i que s'hagis obert no només el teu llibre, sinó una mica el teu cor amb aquest llibre.
Moltes gràcies per haver-me fet aquesta entrevista i per poder arribar així també a més gent. Gràcies.
A tu, una abraçada.
Una abraçada.
Me'n recordo de tu, només quan tanco els ulls.
La locura de Julieta ens portarà fins al segon flash d'aquest divendres.
Vull tornar una altra vegada a la nit en què ens vam conèixer. Jo portava una hoodie blava i tu em vas picar l'esquena. Baby, t'ets una locura.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Interior assegura que les infraccions penals han crescut a Vilafranca aquest primer trimestre. Segons el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, corresponent al primer trimestre del 2025, les infraccions penals han crescut a Vilafranca un 5,1%. A l'informe que analitza les dades policials de gener a març del Sistema Estadístic de Criminalitat, es detalla que durant aquests tres mesos hi ha hagut 665 infraccions, 16 més que el mateix període del 2024. Les dades les han facilitat a Catalunya la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local. El que més ha crescut, segons el balanç, ha sigut el tràfic de drogues, de 2 a 6, un 200%. Els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa, de 0 a 1, i les agressions sexuals amb penetració, de 2 a 3. De manera positiva, l'informe també especifica que els delictes greus i menys greus de lesions han sigut els que més han baixat aquest primer trimestre, en un 50% menys que l'any passat. Els robatoris amb violència han baixat, en aquest cas un 47,2%, seguit de les estafes informàtiques amb un 26,1% menys de delictes d'aquest tipus. Dins del Pla de Millora i Sostenibilitat de la Il·luminació de la Via Pública de Santa Oliva, s'ha realitzat l'actuació d'instal·lació de lluminàries solars a la zona de l'Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, al carrer Sant Ferran i al carrer Santa Olímpia, en els trams d'aquests carrers que encara patien mancances d'il·luminació a causa del robatori del cablejat elèctric de fa un temps. Amb aquesta segona actuació, que completa la primera feta fa uns mesos a l'Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, la zona queda totalment il·luminada amb tecnologia solar, més eficient i més sostenible. Taller familiar gratuït de l'excavació a la vitrina, que aquest diumenge tindrà lloc a la Seu d'Olèrdola dels Museu d'Arqueologia amb motiu del Dia Internacional dels Museus. La feina de l'arqueòleg no acaba un cop finalitza l'excavació, sinó que continua el laboratori i el despatx. La neteja i inventari del material arqueològic recuperat és una de les tasques prioritàries per poder datar les restes arqueològiques i definir, per exemple, els usos. Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, des de la Seu d'Olèrdola, proposen mostrar aquest diumenge, 18 de maig, com i on s'estudien les peces recuperades a les excavacions abans de ser exposades als museus. Per fer la reserva prèvia es pot trucar als telèfons 93 890 14 20 i al 675 782 936 o bé enviar un mail a mac.olerdola@gencat.cat. El club de futbol Gelida somia amb un ascens històric a tercera catalana. Els gelidencs ho hauran d'aprovar mitjançant la nova promoció que la Federació Catalana de Futbol ha instaurat a diferents categories. En concret, a quarta catalana, la darrera categoria del futbol català federat, fins fa uns anys només s'assolia l'ascens al primer classificat i en alguns casos els millors segons. Ara el play-off suposa una motivació afegida i una oportunitat pels equips de la part alta de la taula. La promoció la disputen del segon al cinquè classificat i el club de futbol Gelida ocupa la quarta posició amb 62 punts a falta d'una jornada, tot i que l'ordre dels classificats al play-off ja està determinat. Així, els verds s'ho jugaran contra el jove club Igualada Esports 2023. L'anada serà a Gelida el proper cap de setmana, ja que les tornades es juguen a casa del millor de l'equip millor classificat de l'encreuament. En cas de vèncer el conjunt igualadí, els penedesencs es trobarien contra la Palma de Cervelló o l'Atlètic Esparreguera en una final de promoció que seria històrica pel club.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Com sempre, a la gent del detall us fem dues recomanacions. Si veniu a Vilafranca, aquest cap de setmana trobareu un aparador de 16.000 metres quadrats immens, perquè aquesta tarda s'inauguren les Fires de Maig 2025, que podeu visitar fins diumenge a la nit. Ara les recorrerem i us explicarem què hi trobareu amb la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vilafranca, Lourdes Sánchez. Bon dia.
Molt bon dia.
Són unes fires que fa temps que estan en el punt de mira, perquè són unes fires centenàries, amb molta força, molta empenta, però sobre la taula ja fa anys que hi ha si toca reinvenció, si és un format que encara té sentit. I aquest any hi ha unes quantes novetats en aquesta línia, no?
Sí. De fet, hem intentat que el que funcionava i funciona i es valora positivament continuar i refermar-ho i introduir coses noves i fer coses fora del recinte firal, que hi hagin activitats i també activitats doncs, al centre de Vilafranca.
Quantes persones s'esperen entre aquesta tarda i diumenge?
L'any passat van ser uns 30.000 persones les que van visitar les fires. Amb la seva majoria són de Vilafranca, del Penedès i de la pròpia vegueria, però també hi ha gent de fora. I esperem doncs, que siguin aquests els nivells, si és que no, millor, perquè ja dic, s'han reinventat d'alguna manera o s'han apostat per altres innovacions que esperem que s'ampliï doncs, el nombre de visitants.
Jo donava una xifra que mereix una mica i és la del recinte firal, 16.000 metres quadrats, amb quants estants o amb quants expositors i d'on venen, bàsicament?
Hi ha més de 100 expositors i la veritat és que hi ha molta fidelitat entre els expositors, o sigui, la presència de l'automoció, com sempre, és molt important, que és un 39%. Aquest any hi ha un espai, que és el pavelló de la Gamba, que serà per la llar i espai Reavita, que suposarà un 24% d'aquests 16.000 metres que deies. Després està, com sempre, associacions i entitats, que suposa un 15%, la plaça del vi, un 12%, i comerç i altres serveis, un 8%. I la maquinària agrícola dintre de les fires també hi ha un 2%. En un percentatge molt important són de la pròpia vegueria, com deia, del 75% és de l'Alt Penedès, un 23% és de la resta de Catalunya i un 2% de la resta de l'Estat. I el volum d'expositors doncs, és això, un 73% repeteixen i solament un 25% són nous aquest exercici. I també les procedències són similars.
Podeu descobrir tot aquest potencial a partir d'aquesta tarda, a les 4, quan tindrà lloc la inauguració oficial, dissabte i diumenge fins les 9 de la nit. Tant divendres com dissabte es tanca més tard, a 9:45, i el carrer de la gastronomia encara allarga una hora més.
Exacte.
Anem per les novetats. Parlaves d'aquest espai Reavita.
Sí.
És una novetat amb majúscules. De què va?
Aquest espai Reavita és una novetat absoluta, que és tots els temes amb habitatge. O sigui, hi pots trobar des de decoració d'habitatge, de jardineria, productes, serveis, poder parlar amb els assessors que t'assessoren la decoració, amb la venda d'articles, el que es deia l'altre dia a la roda de premsa, no? Que és, pots entrar, que és un habitatge, i aquí pots sortir amb una llar. O inclús entrar sense habitatge i saber quins són els mecanismes, les subvencions, les modalitats de tinença d'un habitatge. No? Hi ha tinences intermitges que s'explicaran aquí, que estan entremig del lloguer i la propietat. És com adquirir la propietat a poc. Està la mainaderia, que és adquirir un habitatge i anar pagant en funció de la rehabilitació que tu vas fent i cuidant. I explicaran, doncs, tant línies de subvencions que ja tenim, que són municipals, com pel tema de rehabilitació, de l'estalvi energètic. O sigui, aquí podràs consultar qualsevol pregunta o assessorament sobre qualsevol tema d'habitatge. També com adquirir-lo, com rehabilitar-lo, com renovar-lo, com decorar-lo. O sigui, és un tema d'àmplia oferta en funció d'habitatge, tant d'assessorament com de productes com de serveis.
On s'ubica exactament dins el recinte?
Al pavelló de la Gamba. Hi haurà les xerrades, estaran dins de l'espai demo, que també s'amplia aquest espai. Aquí hi ha tot un seguit de xerrades que podeu seguir en el programa, perquè hi ha tot un horari on es parlaran de diferents temes i es repetiran. I està aquí, al pavelló de la Gamba. El cobert i un tros del semicobert.
Ara la regidora feia referència a aquest espai demo, que ja és veterà o comença a ser veterà dins d'aquestes fires. Enguany, però, es potencia.
Sí.
Guanya capacitat, no?
Es potencia, s'amplia i, a més, hi haurà moltes més conferències i xerrades en aquest espai. I després també, dins d'aquest espai, també està l'espai Networking, que també aquí es faran, o lidera la Càmera de Comerç, i es faran també diferents intercanvis i perquè les empreses es trobin el seu espai de negoci i també aquí es faran diferents activitats.
Fer xarxa, no?
Fer xarxa, exacte.
I a banda d'aquestes activitats més tradicionals de networking, diumenge a la tarda proposen una mena de joc.
Sí, aquí es proposa una mena de joc que és sorpresa, sí.
Doncs mantenim el suspens.
Exacte.
Els que estigueu per les fires diumenge a la tarda, acosteu-vos a aquest espai Networking Fira perquè hi ha premi pel guanyador.
Sí.
Hi ha un sector destacadíssim, no entrarem en tots, però sí que cal fer menció del sector automoció. Els concessionaris van a totes, no amb les fires de maig.
Sí, aquest aquest sector està reconegut, aquestes fires, per aquest sector a nivell internacional. O sigui, estan reconegudes i posades en el mapa aquestes fires, que són multisectorials, però el sector de l'automoció és un sector molt important. En aquest espai venen 27 marques, un total de 27 marques, que són, és important.
Moltes.
Són moltes marques. I aquí, tal com explicaven a la roda de premsa, que hi haurà novetats, que val la pena visitar-les i que es presentaran noves fórmules d'automoció.
Hi ha un al·licient interessant que els habituals de fires coneixen bé, que és aquest sorteig de 3.000 euros per tots aquells que comprin un vehicle. Això es manté?
Sí, això es manté i, a més, és un incentiu clar que molta gent espera a les fires, a part de per veure o també per adquirir, no, l'automòbil i poder entrar en aquesta possibilitat de premi.
El sector del comerç i els serveis no es queden enrere i també sortegen diners en aquest cas.
Sí, en aquest cas 700 euros també es mantenen i també es manté, doncs, aquest sorteig, sí.
Parlem de l'espai on fer una copa, on menjar, on conversar, on trobar-se, aquesta plaça del vi i carrer de la gastronomia. Què hi trobarem i on exactament?
És la plaça del vi, que està ubicada i s'amplia com l'any passat. La novetat és que els anteriors anys es tancaven, doncs, a l'hora que les fires. Això, tant pels expositors com per molta gent que acabava de visitar les fires, doncs es feia curt, no? I aquest any s'amplia l'horari i estarà una hora més oberta. I aquí, doncs, trobem, doncs, com sempre, no? És la denominació d'origen, que oferirà degustació de vins i escumosos, i també hi haurà un espai on estaran 13 food trucks, i a part de totes les degustacions que es poden fer de la gastronomia de proximitat.
Coincidint amb fires, també hi ha moltíssimes activitats lúdiques i festives. Pensant en el públic infantil i familiar, hi ha un bàsquet fira i un parc de trànsit.
Exacte. Sí, el bàsquet fira, que també l'organitza el casal, que podran, és familiar, o sigui, poden participar infants de totes les edats, de diferents edats i les famílies. I també el parc de trànsit, que és la policia local, que el ve fent, no? I que també és un divertiment important per la canalla.
El recinte firal, tots dos.
Sí, tots dos estan a l'espai firal.
Clar, pregunto això perquè una de les novetats d'aquest any és que les fires es connecten millor amb el centre, gràcies a la maquinària agrícola, no?
Sí, és que estaran ubicades al Parc de Sant Julià. És important, doncs, això, que torna en un altre format, però que torna tot el tema de tractors, no? I de
maquinària agrícola.
De maquinària agrícola, i per tant és important. Torna amb un altre format diferent. El dissabte al matí hi haurà un esmorzar i moltes activitats i es pot fer una trobada i també es faran actuacions i jocs i sortejos.
La regidora deia que és important que torni perquè feia uns quants anys que no és que no volguessin, però no hi podien ser.
Exacte. Han patit molt amb tot el tema de sequera i amb tot el tema de tràmits administratius, i la veritat és que era un sector que estava molt tocat i que els darrers anys no havia pogut assistir a fires.
Amb la maquinària agrícola i els tractors al Parc de Sant Julià s'acosten aquestes fires al centre o a l'inrevés, però a més també s'han dissenyat algunes activitats al centre per vincular fires i activitat i que passin coses.
Sí, s'acosta amb aquest tema dels tractors, no? I també s'acosta en tot el tema dels artesans. Totes les parades d'artesans també estan a la pujada, i després al centre també estem molt contents de que es fan activitats que les lidera Vilafranca Activa, i es farà un sopar el divendres per botiguers i possibles compradors, o sigui, per tothom, un sopar popular, que també després hi haurà música. Això és el divendres al vespre, i el dissabte es farà una desfilada de moda amb una passarel·la, també a la plaça de la Vila, i a la plaça Jaume I es farà un concert amb el grup ABBA, i després també amb un DJ una hora més, fins a la 1 de la matinada. I aquest dia, el dissabte, els comerços estaran oberts fins, em sembla, que a les quarts d'11 de la nit.
Per tant, hi haurà una connexió total entre fires i centre de la vila.
Sí, volem que les fires, d'alguna manera, també a Vilafranca, a la ciutat, als centres, respiri fires, no? I això ho estem intentant, i aquest any jo penso que fem un pas important.
No faltaran les atraccions, oi?
Les atraccions no falten.
No poden faltar.
No falten. Clar, hi ha tot un sector de públic i una edat, no?, on aquesta part de les fires és important.
Sí. Destacar que tindran una franja horària tranquil·la, de 2:45 a 2:45 no posaran música.
Exacte, això és molt important.
Per tant, persones sensibles o altament sensibles poden aprofitar
aquest espai de temps i que estaran en silenci, sí.
Com anem a fires, regidora?
Doncs, com sempre, es pot anar a fires, es pot anar d'una passejada, perquè són pròximes, no?, i pots anar passejant, però també estarà el trenet i també el bus llançadera, doncs, com cada any.
Doncs les últimes paraules són per convidar tothom a que gaudeixi d'aquestes fires.
Jo crec que sí, que val la pena anar-hi i ho animo a tothom a que vingui a visitar-les. És un espai on pots trobar de tot, on pots trobar serveis, on passeges, on hi ha gastronomia, on trobes altra gent, un espai social, un espai que no és les fires i festes dels enamorats. I és important, és un espai que val la pena veure-ho i que val la pena visitar-ho. I a més que hi ha una oferta per mirar productes i serveis també important.
Doncs només ens queda desitjar-nos bones fires de maig.
Molt bones fires de maig. Ens veiem allà.
La segona proposta d'aquesta gent del detall ens porta cap a Sant Jaume dels Domenys, perquè demà celebren la 5a edició de l'RFES. Per saber com anirà i què hi trobarem, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia, demà aquesta ERFest que arriba a Sant Jaume dels Domenys i per explicar-nos-ho tot plegat tenim el Sergi Esteve. Ell és tresorer de l'Espantarrucs d'aquí de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia, Sergi, com estàs?
Bon dia, Lourdes, molt bé.
Bé, ho teniu a tocar, demà és la gran festa d'aquesta 5a edició i com esteu? Com ho porteu?
Bueno, doncs creiem que ho portem tot mig controlat, nervis com sempre n'hi ha, perquè mai saps com sortiran les coses en un directe. Uh-huh. I, bueno, es pot dir que ho portem bé i que controlat està.
Explica'ns una mica com va sorgir la idea de fer aquesta festa.
Bueno, doncs, al cap i a la fi, nosaltres el que vam fer va ser crear una entitat nova aquí a Sant Jaume. I una entitat de foc que treballes amb material fungible sempre fan falta diners. Per moltes subvencions que rebis amb ajuda de l'Ajuntament, de Diputació, una cosa i una altra, sempre et fa falta alguna cosa més. I vam decidir doncs, crear una festa en la qual portàvem 9 bèsties de fora i després, amb una miqueta de festa, fèiem una barra i podíem aconseguir alguna cosa més de diners per poder comprar pirotècnica. Uh-huh.
I si ja són 5, en realitat no són 5, són 7, no?, les que serien. Si no fos per la pandèmia, significa que ha funcionat, no?
Sí, exacte. Aquest any és la 5a edició perquè vam tindre la pandèmia pel mig, vam estar 2 anys parats, en el qual no vam poder fer el que era l'RFES. Uh-huh. I per això estem en 5, però realment hauríem de ser a les 7.
I la rebuda per part de la gent de Sant Jaume dels Domenys ha estat bona?
Sí, ha estat molt bona, és una festa acceptada, la gent s'implica, ve a veure-ho i nosaltres estem molt, molt contents. Uh-huh.
Que podran veure demà a partir de les 5 de la tarda?
Exacte, a les 5 de la tarda comencen a arribar les bèsties, les plantarem a dintre la pista de les escoles, a la sombreta, hi haurà servei de barra on te podran venir a fer un refresc, una cerveseta, el que vulguin, i disfrutar de tot el bestiari que portem.
Quins són els que venen?
Tenim el drac de Sant Jaume, la mula de Sant Feliu, la víbria de Tarragona...
Perillosa.
Perdona?
Perillosa, aquesta. Recordo de la víbria.
Després també baixa l'Oca Rancó de Cervera i, bueno, i unes quantes bèsties més d'aquí del voltant de Sant Jaume. Uh-huh.
Això a les 5 de la tarda, aquesta planta de bèsties i aquest servei de bar que tindreu i després hi ha més curetes, oi?
Sí, aquest any, al ser la 5a edició, portem preparat, bueno, hem fet una rèplica de l'Espantarrucs, exactament idèntic, fet per nosaltres mateixos, amb fibra de vidre, molt més lleuger, que està sobre els 40 quilos, quan el vell estava rondant el 100, uh-huh. I els tindrem els dos exposats al costat de l'escenari. Uh-huh.
Després iniciarem també hi ha un tardí,
no? Ah, exacte, ho fem unificarem una miqueta de música ambient, uh-huh. I per animar la festa, i estaran allà les dues bèsties exposades durant tota la tarda. Uh-huh. I quan iniciem el que és el correfoc, farem primer una petita encesa amb les dues bèsties nostres.
Sí.
Per donar la benvinguda, com si diguéssim, a la rèplica, uh-huh. I despedir l'antic. Uh-huh. I l'antic se'ns quedarà ja parat al local i sortirà només per festa major. Uh-huh.
L'inici del correfoc és a 9:15 de la nit i fareu un recorregut prou interessant, oi?
Sí, bueno, farem el recorregut que fem cada any, que iniciem a la Rambla, carrer Germanó, carrer Carretera i enceses de lluïment a davant de l'Ajuntament. Uh-huh.
I per finalitzar aquesta festa...
En acabar el correfoc tornarem a la pista, tindrem una miqueta de DJ fins a les 3, 2 quarts de 4 de la nit. Uh-huh. I ja en arribar a aquesta hora doncs, ens recollirem, estarem tots molt cansats i anirem ja cap a casa a descansar.
Déu-n'hi-do. Recomanació és que porteu el vostre got, no?
Sí, exacte.
Per tal de doncs, ser més, més sostenible, d'alguna manera. I el que m'ha fet molta gràcia és que el Tardeo serà música dels 80 i 90. Aquí ens feu una picada d'ullet els que som una mica més grans, oi?
Exacte, al cap i a la fi el que anem és a buscar un públic diferent, perquè per portar gent jove ja tens la festa de la nit. Aleshores, a la tarda, el que t'interessa és que vinguin a veure les bèsties a gent més gran, amb els seus fills, amb el, que se'ls inculqui una miqueta el que és la cultura catalana. Uh-huh. I aleshores doncs, també has de canviar una miqueta la música.
Uh-huh. Interessant, eh? Últimament aquí a la comarca veiem com s'aposta per aquest tipus de tardeo per arribar al públic, no? Objectiu, que en aquest cas seria la meva generació, doncs, que ja això d'estar fins les 4 de la matinada se'ns fa una mica costarut el tema. Escolta, Sergi, 5-7 anys, en aquest cas, has d'acabar a néixer aquest espantarrucs. Quina és la valoració que en feu des de la Junta?
Bueno, des de la Junta estem molt contents, molt satisfets amb les sortides que hem arribat a anar amb l'espantarrucs, molt contents amb l'evolució de la colla i dintre del que cap el que volem és sortir, disfrutar i no ens sentim com una colla, sinó que més aviat ens sentim com una família.
Molt maco això que acabes de dir, al final sou una família. És difícil muntar una entitat?
Si tens les persones correctes al costat, és complicat, però entre tots es fa molt fàcil. Uh-huh. El fotut és quan es intenta tirar una entitat endavant i et trobes sol. Però si tens les persones correctes al costat, com és en aquest cas, uh-huh, és el més fàcil del món.
Quanta colla sou? O quanta família? Diguem-ho.
Som entre 25 i 30 components de la colla.
Déu-n'hi-do. Molta gent, no?
Sí, la veritat és que sí.
Clar, jo t'anava a preguntar, moltes entitats es queixen, no, d'aquesta manca de relleu. En el vostre cas sembla que estigui controlat aquest tema, no?
Sí, és el que et comento. Quan deixes de ser una entitat normal i corrent, sinó que el que fas és ser una família, també és més fàcil de trobar gent que es vulgui apuntar i que s'animi a quedar-se i a buscar gent del seu entorn i que s'apunti també.
Uh-huh. Perquè la forma en què va sorgir aquesta festa, aquest ERFest, va ser pel tema de diners. Pel que fa al tema pirotècnia, cada vegada es compliquen més la vida, d'alguna manera, des de les administracions?
Bueno, cada cop hi ha més burocràcia per al mig. El preu de la pirotècnia, com tot, també puja, però si vas dintre de la llei no hi ha cap tipus d'inconvenient.
Uh-huh. I deies que ha pujat, no?, en els darrers anys.
Com, perdona?
Deies que ha pujat, no?, el preu en els darrers anys.
Sí, exacte. Però això és com tot, el nivell de vida va pujant, tota la matèria prima és més cara, vulguis o no, quan està el producte acabat també tant d'incrementar el preu.
Clar. M'imagino que un cop acabeu aquest ERFest que tindrà lloc demà, ja la mirada la tindreu posada a la festa major, no?
Sí, exacte, perquè tenim més sortides de pel mig, però al cap i a la fi nosaltres el que anem a buscar és lluir-nos al poble. Per algú som d'aquí i començarem ja a mirar tot el que són enceses de cara a Festa Major.
I teniu alguna idea que estigueu ja treballant o encara no? Encara és d'hora?
No, encara no hi hem acabat. Fins que no acabem tot el que és l'RFES de demà, no ens enfocarem cara a Festa Major. Ja bastantes coses portem al cap.
Doncs sí. Sergi, quant de temps porteu treballant per fer aquesta festa de demà?
Aquesta festa de demà la vam començar a treballar passada la festa major de l'any passat.
Déu-n'hi-do.
Va ser acabar la festa major, l'endemà ens vam reunir a la Junta, vam buscar el dia que ens anàvem millor amb tots, vam fer l'instància a l'Ajuntament. L'Ajuntament un pic ens va aprovar la instància i ens va acceptar el dia que volíem fer la festa. Aleshores, a partir d'aquí ens vam ficar a treballar, ens vam posar a buscar tot el bestiari que volíem portar. Són molts mesos de feina darrere.
Sí. I també la sort d'aquestes sortides creuades que feu moltes vegades amb altres entitats, no?
Sí, exacte. És a dir, quan tu et portes una entitat al teu poble, tu després li has de tornar a l'intercanvi. Uh-huh. I no s'acaben que ells venen aquí, et fan la festa amb tu i ja està, sinó que acaben que ells venen aquí, fan la festa i tu després tens X sortides més a fer fora del teu poble per tornar-los al favor, com aquell qui diu que conforme que ells han vingut, doncs nosaltres després els hem de tornar amb ells.
Clar, perquè al cap i a la fi ells no paguen, ni vosaltres els hi cobreu d'alguna manera. Seria com en espècies, no?
Sí, ells, normalment quan tu fas un intercanvi, el que s'acostuma a fer és la colla que ve, tu li dones el sopar, ells es porten la pirotècnia i quan tu tornes l'intercanvi, la colla aquesta et donarà el sopar amb tu i tu et portaràs la pirotècnia de casa teva.
Molt més fàcil, no?, que si haguéssiu de pagar i tot plegat.
Sí,
no?
Perquè si no són molts diners que marxen de cop.
Clar. Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa. Esperem amb moltes ganes aquesta ER Fest que comença demà a partir de les 5 de la tarda amb aquesta plantada de bèsties a la pista de les escoles i que vagi molt i molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Vinga, adéu.
És Me'n vaig a peu, la cançó de Serrat que Peret va versionar i que ara acaben de tornar a orquestrar. Així sona.
I la finestra en flors, l'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó. El llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets. I a l'arribar suau d'una matinada que et desperta més vell. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu. Que el camí fa pujada i me'n vaig a peu. Cal dir adéu a la porta que es tanca i no em vull...